A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts, i sempre a la mateixa hora, a Ràdio Estel ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals del món de la Puigverd i el món de la Fundació. De la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades i amb una bona salut. Avui veurem com diagnostiquen, detecten i tracten diferents malalties a la Fundació Puigverd i el càncer de pròstata. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
En el càncer de pròstata, la detecció i el tractament precoços augmenten les perspectives de curació, ja que encara que no hi ha manera d'evitar el càncer, sí que hi ha manera de prevenir que gairebé mals majors per progressió.
Avui parlarem de la pròstata. Coneixerem exactament què és i quines funcions realitza, quins trastorns o malalties pot donar aquest òrgan. Com es poden autoexplorar l'home? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Josep Maria Gallà, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Bona tarda, doctor, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè per ser aquí. Doctor, però, expliqui'ns, sisplau, si li sembla que parlarem de la pròstata. Què és la pròstata?
La pròstata és una glàndula que està localitzada justament a la sortida de la bufeta, que el que fa és abraçar la uretra, o sigui, envolta tot el que és la uretra més pròxima a la bufeta de l'orina. La seva funció és secretar una sèrie de substàncies i el problema està que quan aquesta glàndula creix amb el pas dels anys, a mesura que els homes ens fem grans, la glàndula va creixent, va creixent, va creixent, i quan creix de forma benigna el que pot fer és produir una obstrucció d'aquesta uretra i disminuir el que és el doll de l'orina i donar problemes a l'hora de buidar aquesta bufeta a l'orina. Per altra banda, a vegades no és que creixi, sinó que es malignitza i com qualsevol glàndula es pot fer maligna i fer un càncer de pròstata.
Quins trastorns o malalties ens pot donar?
Bé, el que li deia, pot fer un creixement benigne, que és el que coneixem com la hiperplàsia benigna de pròstata, i quan aquesta glàndula creix, dona problemes urinaris de lo que és tot el funcionament de l'aparat urinari inferior, o sigui, el que és la micció. Doncs això, el doll més fi, tindrà que anar més sovint a orinar, a vegades quan aquesta pròstata, aquesta glàndula creix en excés, els òrgans per créixer necessiten vascularització, hi ha una neovascularització i aquests vasos són més friables, es trenquen i pot sagnar, una pròstata gran també pot produir sagnat, i per d'altra banda, quan es fa dolenta, quan es malignitza, pot fer un càncer de pròstata. Aquestes serien a grans trets les dues patologies que pot donar la pròstata. El càncer de pròstata o la hiperplàsia benigna de pròstata.
Tots els òrgans s'han de cuidar. Doncs, parlant de la pròstata, què podem fer els homes per cuidar-la?
És difícil cuidar-la perquè no hem trobat cap factor de risc que pugui determinar ni el risc de desenvolupar un càncer de pròstata ni el risc de que una pròstata creixi més o menys lent al pas dels anys. Per tant, si no tens identificats factors de risc, poc pots fer com a prevenció. Només tens la sort, no?, de que no tinguis ningú a la família que hagi patit càncer de pròstata, perquè alguns càncers de pròstata hi ha petits trastorns genètics o alteracions, mutacions genètiques que afavoreixen el desenvolupament del càncer de pròstata, encara que és un percentatge molt, molt petit de la població amb càncer de pròstata. Simplement l'únic secret de no tindre un càncer de pròstata seria no fer-se gran, perquè és una malaltia clar, de gent gran, però si no et fas gran vol dir que t'ha anat malament, i l'altre, intentar, més que prevenir, fer un diagnòstic precoç de la malaltia. És a dir, bueno, si he de tenir un càncer de pròstata, que me'l diagnostiquin l'abans possible, o si aquesta pròstata m'està creixent, quan començo a tindre símptomes que són símptomes lleus, em començo a medicar i retrasaré el que és el creixement de la pròstata. Més que prevenir, diagnòstic precoç i començar a tractar, començar a ficar fil a l'agulla, ja sigui pel tractament del càncer de pròstata o per la hiperplàsia benigna pròstata, quan abans millor, per intentar evitar complicacions que puguin derivar-se d'aquestes dues patologies.
Diuen que els ciclistes, conductors de moltes hores, inclús a vegades parlen de pràctiques sexuals, són candidats a tenir més problemes de pròstata. Això és així?
Bueno, problema, si entenem com a problema la congestió prostàtica, o sigui, pues sí, qui, per exemple, aguanta molt el pipí, un taxista que no pari a orinar sovint, el que pot produir, com que està aguantant l'orina, fa una contracció de tot el que és la musculatura del voltant de la pròstata, el que és la musculatura perineal, i pot acabar enfadant o congestionant aquesta pròstata. Però això són símptomes passatgers. Això són símptomes que milloren amb un antiinflamatori o que això... O sigui, és una mica també... Hi ha una mica de llegenda popular amb això de que el que fa molta bicicleta, pues, com que s'apoya molt rato sobre la pròstata, pot tindre més problemes de pròstata. Això és una mica poc cert o poc científic. Vale? Llavors, res, escolti, la gent que sí que aguanta molt el pipí pot acabar fent pues, unes bufetes de major tamany o una certa congestió de tot el que és la musculatura pelviana i l'elevador de l'anus, tot això que està al voltant d'aquesta glàndula pot tindre sintomatologia prostàtica. Però ningú pot fer un càncer de pròstata per anar molt en bicicleta o cap taxista, o no s'ha vist que els taxistes tinguin major incidència de càncer de pròstata yeah. que la gent que treballa pues, tot el dia de peu. O sigui, no, això ho oblidaríeu i intentaria defenestrar una mica aquesta llegenda popular.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Continuem parlant amb el doctor Josep Maria Gallà, adjunt al servei d'urologia de la Fundació Puigverd. I ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient té alguna pregunta a fer-li, doncs ara és el moment, ja que tenim el metge aquí amb nosaltres, que el programa és en directe i poden trucar. Prenguin nota del telèfon, és el 93-409-2774. 93-409-2774. Doctor, què és tenir... Estem parlant de càncer de pròstata. Què és tenir càncer de pròstata?
Bueno, tenir càncer de pròstata vol dir tenir una sèrie de cèl·lules dins d'aquesta glàndula que han malignitzat, o sigui, que s'han transformat i són neoplàsiques, que tenen capacitat per acabar desenvolupant pues, un càncer de pròstata, i aquest càncer de pròstata, òbviament, com tots els tumors, a mesura que avancen, tenen capacitat de fer metàstasis i acabar matant el pacient. Però, clar, hi ha molts tipus de càncer de pròstata. Dir, escolti, i què vol dir tenir càncer de pròstata? Bueno, doncs pues, depèn. Hi ha càncers de pròstata que són molt poc agressius i si els té un pacient molt anyós, pues, no li acabarà produint cap problema, ni li marcarà el pronòstic, ni la qualitat de vida, ni segurament li oferirem ni cap tractament, ni el tractarem perquè no necessitem curar-lo perquè es morirà d'una altra cosa.
Clar.
I amb un pacient molt jove, un càncer de pròstata molt agressiu el pot acabar conduint a la mort. Llavors, bueno, càncer de pròstata, com tots els tumors, n'hi ha de molts tipus, i més que el tipus del tumor és important també el que intentem sempre avui en dia, que és intentar personalitzar els tractaments i els diagnòstics de cada pacient, intentar buscar el que sempre diem del tratge per cada pacient, que és depenent del tipus de tumor que tens i depenent del pacient que tenim d'abans, optem per un tractament o altre. Però hi ha, perquè la gent es faci la idea, hi ha un percentatge molt, molt, molt elevat de càncer de pròstata que el diagnostiquem, i ja sigui perquè el pacient és molt gran i no el volem sotmetre a cap tractament que li pugui canviar la qualitat de vida perquè aquell tumor no li afectarà el seu pronòstic vital, o al revés, perquè és un tumor que és poc agressiu i estem parlant d'un pacient molt jove que si el tractem li produirem trastorns pues, de tipus urinari, trastorns a l'esfera sexual, tampoc el tractem, o ens esperem a tractar-lo, o sigui, fem un tractament diferit. O sigui, que hi ha moltes opcions de tractament, ja en podem parlar a continuació, diferents opcions de tractament, i cada opció de tractament hem de buscar en cada moment i en cada pacient quin és el tractament més adequat.
Què tan comú és el càncer de pròstata?
Càncer de pròstata és molt, molt, molt comú, és el segon càncer més freqüent en l'home. L'avantatge és que és un càncer que sol manifestar en pacients que es mouen entre els 60 i els 70 anys, o sigui que el pic d'edat és en pacients ja amb una certa edat. L'únic que avui en dia és veritat que un pacient amb 60-70 anys, i més a la nostra cultura, a Catalunya, a Espanya, no? La supervivència dels homes és molt elevada. Per tant, a vegades, encara que diagnostiquem un tumor no molt agressiu amb un pacient de 60-70 anys, com que la supervivència estimada és de 20 anys, per exemple, doncs ens obliga a tractar-lo. Però és molt, molt freqüent. Inclús es parla de que en sèries de que s'han fet autòpsies en pacients de majors de 80 anys, que la incidència de càncer de pròstata en majors de 80 anys en l'autòpsia, en pacients que han mort d'una altra cosa, és molt, molt elevada. Vale, o sigui que segurament si tots visquéssim fins als 100 anys, gairebé tots acabaríem fent un càncer de pròstata, que no voldria dir que ens hem mort d'aquell càncer de pròstata.
O sigui que el malalt aquell no ho sabia que tenia pròstata.
Exacte, que tenia pròstata sí, que no tenia càncer, bueno, que no tenia càncer de pròstata. Vale, o sigui que això és una de les coses. Hi ha pocs tumors que un es pugui morir amb el tumor sense saber que tenia aquell tumor. És molt, molt poc habitual això. Els tumors solen ser tumors agressius i en línies generals el càncer de pròstata és un tumor no molt agressiu, amb unes bones tasses de supervivència a 10 anys i en els casos els que els podem tractar amb una tassa de curació molt, 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 molt alta. O sigui, diríem que és un càncer agraït al tractament, molt, molt agraït al tractament.
Sembla que tenim una trucada. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Podria parlar, fer una pregunta al doctor, sisplau.
Doncs el doctor Gallà l'està escoltant.
Digui'm.
Doctor, miri, una consulta. Resulta que tinc un company de la feina que li ha sortit un càncer a lo que és a dins de la bufeta de l'orina. I li han dit que s'ha de treure, li tenen que treure la bufeta. Llavors, com li quedarà això? Vull dir, què li fan? La sondeixen i li posen d'una tripa, diguéssim, una bufeta? O com ho fan això, doctor, si està d'amable?
Bueno, a veure, és difícil a vegades parlar de casos concrets i més si vostè no és el malalt, la informació que m'aporta és tot relatiu, no? O sigui, jo li puc dir a nivell general el tumor de bufeta, com deia abans amb el càncer de pròstata, hi ha tumors molt diferents i els tractaments són molt diferents. A vegades el tumor de bufeta...
S'ha tallat. Suposo que l'està escoltant.
Bueno, el que li volia dir és que això, que el tumor de bufeta hi ha de tipus molt diferents, i en tumors de bufeta a vegades molt poc agressius. El tractament simplement és a través de la uretra, a través del canyó a l'orina, entrem en un receptor, ressequem el tumor, coagulem, i aquí s'acaba la malaltia i no aquests pacients només necessiten de seguiment. Depenent del tumor, com més agressiu és, ens obliga a fer cirurgies més agressives. Però, bueno, és complexa ara dir a nivell general quin és el tractament d'aquest cas que em presentava aquest pacient, o aquest senyor, que no és ni el pacient, i per tant és difícil d'això. Jo crec que hauríem d'intentar fer divulgació de coses generals i no casos específics, i més si no és el pacient el que truca, perquè és molt difícil llavors etiquetar realment el cas.
Perquè treuen la bufeta?
Sí, hi ha casos que s'ha de treure la bufeta a l'orina. Quan el tumor de bufeta que diagnostiquem, i sempre els diagnostiquem igual, ressecant-los, o sigui, retallant-los de la bufeta amb aquests sistemes a través del canyó a l'orina, si un cop l'analitzem i el tumor té arrels, que vol dir que ha afectat el múscul, que ha afectat la paret de la bufeta, aquests tumors sabem que tenen una agressivitat important, i depenent, el que dèiem abans, del pacient que tenim davant, li oferim un tractament més o menys agressiu. Però amb un pacient que tingui una supervivència estimada 10 anys important, un pacient que no tingui grans malalties, que no ens pugui dificultar la cirurgia, i per això és molt important també la valoració de l'anestesista, que l'anestesista ens valori quin és el risc d'aquell pacient d'anar a un quiròfan. En casos concrets hem de treure la bufeta sencera. Quan traiem la bufeta sencera, el pacient ha de continuar orinant. Llavors li podem fer una derivació urinària que diem a una bossa, i aquesta bossa la portarà tota la vida enganxada a la panxa, a la paret abdominal, que és el que diem una urostomia. Hi ha pacients joves, seleccionats, amb una sèrie que no compleixin cap criteri d'exclusió, per exemple, que no tinguin insuficiència renal severa, que no tinguin malalties inflamatòries intestinals, que tinguin una edat, que no tinguin problemes a nivell de la uretra. A vegades sí que és veritat que podem fer una bufeta nova.
Llavors ja no van amb la bossa.
Llavors no van amb la bossa i continuen orinant per la seva uretra, o sigui, de forma fisiològica. Però les bufetes sempre es fan amb budell del mateix pacient. Ni s'utilitzen budells d'animals, ni s'utilitzen bufetes de porc, com deia aquest senyor, ni s'utilitzen a dia d'avui cèl·lules mare que ens hagin fet neobufetes que haguéssim pogut fer amb biotecnologia neobufetes al laboratori. O sigui, sempre ho fem amb el mateix budell prim del pacient.
Molt bé, doncs espero que la gent contestat de ben segur.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Recordem els telèfons del directe per si tenen alguna pregunta. És el 93-409-2774. 93-409-2774. Nosaltres, mentrestant, continuem parlant amb el doctor Josep Maria Gallà, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Doctor, parlar de càncer, podríem parlar també de prevenció. Càncer de pròstata, prevenció...
És el que li deia abans, és difícil prevenir quan no saps què t'ho produeix, no? Llavors, més que prevenció, jo crec que el missatge d'aquesta tarda ha de ser de diagnòstic precoç, intentar diagnosticar el càncer de pròstata a les fases més inicials de la malaltia.
Com el diagnostiquen?
Avui en dia diagnostiquem pocs pacients per símptomes, perquè quan un té símptomes vol dir que la malaltia ja ha donat la cara, i per tant ja estem parlant de malalties localment avançades o metastàsiques. Aquests pacients no tots ells els podem curar. Per sort, des de fa gairebé 30 anys tenim el PSA, que és la determinació en sang d'un antigen, que és molt popular i tothom el coneix, tots els pacients saben el que és el PSA, els metges de capçalera fan PSAs, tothom parla del PSA, i això és una petita determinació amb una analítica de sang, com pugui ser la determinació del sucre, del colesterol o dels triglicèrids, i ens permet, a partir d'uns valors de referència que sabem que augmenta el risc de tindre càncer de pròstata quan superes aquests valors, pues, que ens orienten a veure quins pacients els hi hem de intentar averiguar si tenen o no un càncer de pròstata. O sigui que és un bon marcador per screening. És una prova barata, molt poc invasiva, perquè no simplement és fer una analítica, que pot coincidir amb l'analítica que et fas anual.
Tampoc ha d'esperar gaire el malalt, no?
En unes setmanes sabem el resultat, i el que és més important és, més que una determinació, més que saber el valor puntual, és una mica veure quin és l'evolució d'aquest PSA, com va canviant el PSA amb el pas dels anys.
Doctor, hi ha grups de suport per als homes amb càncer de pròstata?
Sí, hi ha grups de suport. El problema del càncer de pròstata és que la glàndula prostàtica està localitzada en un lloc que a vegades pel seu tractament, ja sigui amb cirurgia, amb radioteràpia i amb altres tècniques que podem oferir per tractar el càncer de pròstata, som capaços de curar la malaltia, però es poden derivar d'aquest tractament una sèrie de complicacions. I aquestes complicacions, degut on està localitzada la glàndula aquesta, que dèiem que envolta la uretra a la sortida de la bufeta, pot produir complicacions de tot el que és l'aparell urinari, o sigui, complicacions sobretot d'incontinència d'orina i complicacions de tot el que és l'esfera sexual, disfunció erèctil, perquè la pròstata, enganxada a la pròstata, hi ha una sèrie de petits vasos i de petits nervis que s'encarreguen de l'erecció. Llavors, a vegades el tractament condicionarà que aquell pacient tingui incontinència o disfunció erèctil, i sabem que aquests dos hàndicaps, que segons se li escapi el pipí o que no tingui ereccions en un home, doncs són dos complicacions greus que poden afectar molt el seu estat psicoemocional. Per tant, hi ha grups de suport que ajuden a assimilar el diagnòstic d'una malaltia que saps que et pot acabar produint conseqüències d'aquest tipus, i si et queden aquestes conseqüències, doncs grups de suport per intentar aminorar aquestes complicacions o suportar millor aquestes complicacions amb un suport psicològic o inclús de tractaments substitutius.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Recordem el telèfon del directe per si volen fer qualsevol consulta. El doctor és el 93-409-2774. 93-409-2774. Doctor, sisplau, parli'ns de quins tipus de cirurgia hi ha per tractar el càncer de pròstata.
El càncer de pròstata es pot tractar amb cirurgia, però també es pot tractar amb altres teràpies, com pugui ser, per exemple, la radioteràpia, i altres tractaments, teràpies focals, a vegades el que diem la vigilància activa, o sigui, és a dir, el que li deia abans, jo tinc un càncer de pròstata, però m'ha dit el metge que és un càncer de pròstata molt poc agressiu, tinc 50 anys, no em vull assumir aquest risc de poder-me quedar incontinent i impotent, i per tant em sotmeto a el que diem una vigilància activa. Anar fent controls, i si algun dia aquest càncer de pròstata, que fins ara l'etiquetàvem d'un tumor poc agressiu, es transforma en un tumor més agressiu, llavors optar alguna d'aquestes tractaments, ja sigui cirurgia o radioteràpia, que són els principals tractaments del càncer de pròstata i els que estan homologats i establerts a les guies clíniques. Cada un dels dos tractaments, tant com la cirurgia com la radioteràpia, els dos poden curar el càncer de pròstata, i cadascun l'hem d'oferir depenent del pacient que tinguem davant. Nosaltres, des d'urologia, doncs intentem que tots els pacients que tinguin una supervivència estimada de més de 10 anys vagin a cirurgia, o sigui, que els hi puguem treure la pròstata. Els avantatges de treure la pròstata, comparat amb la radioteràpia, és que tindrem una anatomia patològica definitiva, sabrem exactament quin és el tumor que el pacient tenia, que si l'irradiem, si no podrem saber quina és l'anatomia patològica, i després que evitarem el que són les complicacions derivades del creixement d'aquesta glàndula, que si no la traiem pot seguir creixent o pot seguir acabant donant complicacions a nivell local. Entre les cirurgies convencionals, fins fa uns anys només hi havia la que dèiem la cirurgia oberta, que era extirpar la pròstata de forma completa a través d'una incisió a la panxa, doncs del melic fins a la cintura, fèiem una incisió i a través d'aquesta incisió doncs trèiem la glàndula prostàtica. Era complexa per la seva localització, la pròstata està localitzada al final de la bufeta de l'orina, justament darrere de l'os del pubis, de la cadera, i és difícil la seva visualització i la seva exèresi. I llavors el risc d'incontinència i sobretot d'impotència era molt alt, inclús en cirurgians molt experts. A mesura que han anat millorant la tecnologia, no és que hàgim millorat els cirurgians, sinó que ha millorat la tecnologia. La tecnologia ha portat a la laparoscòpia i la robòtica, i tant la laparoscòpia com la robòtica el que permeten és una millor visualització de la pròstata. Som capaços de ficar una càmera a darrere del pubis i, per tant, veure exactament la glàndula, quina és la seva dimensió, fins on arriba, i el veure-ho millor ens ha permès respectar més el que són els teixits del voltant de la pròstata, que són els que, si malmets, poden conduir a aquestes complicacions d'incontinència i impotència.
I s'estalvien la cicatriu.
S'estalvien la cicatriu, però a més d'estalviar-se la cicatriu, s'estalvien la incontinència i la impotència. La laparoscòpia i la robòtica són similars en quant a visió. Hi ha avui en dia tècniques de laparoscòpia amb imatge en tres dimensions, on també veiem molt bé la pròstata. L'avantatge de la robòtica és que el cirurgià té més facilitat per reproduir moviments més ergonòmics i permet una major dissecció més curosa de lo que són aquestes estructures del voltant de la pròstata, i per tant es pensa, encara que això no s'ha pogut demostrar amb estudis randomitzats, però es pensa que a millor visió, a millor tractament dels teixits, amb millor respecte de les estructures que envolten la pròstata, els resultats de funcionals, que diem nosaltres, de continència i potència, doncs seran millors.
Doctor, ens queda molt poc temps. Què ha de notar la persona, el malalt, per dir, me'n vaig a l'uròleg, o al metge que accelera que m'enviï l'uròleg? Quins símptomes ha de notar?
En quant a càncer de pròstata, l'ideal és que vingui quan no tingui cap símptomes, és a dir, que el derivin perquè li han fet un PSA i aquest PSA ha sortit elevat. En quant a patologia benigna, el primer que ha de fer un pacient quan comença a notar símptomes que són nous per ell a l'hora d'anar a fer pipí, que hi ha d'anar més sovint, que té un cert goteig, que li costa orinar, això primer ha d'anar al metge de capçalera. El metge de capçalera és qui té el criteri per derivar-lo a l'uròleg.
Molt bé, doncs, doctor Josep Maria Gallà, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació, gràcies per estar aquesta tarda aquí.
Molt agraït, gràcies a vostès.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres els esperem. Adéu-siau.